Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem! Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes!
Avui hem de fer festa major perquè ens visiten David Jané, de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt content
i de veure'ns. I dic que hem de fer festa major perquè és que el tenim en persona, tot i que els oients moltes vegades quan ens escolten no detectin si està a l'estudi Volcànic o si està assegut al sofà de casa, però avui el tenim aquí a l'estudi i ens agrada molt tornar-te a veure.
Molt content de ser-hi.
Com tenim el panorama de les xarxes, quines novetats hi ha? A Twitter, per exemple, n'hi ha una de sonada, no?
Sí, aquesta setmana la gran notícia, que jo diria que va més enllà de les pàgines de tecnologia i que és una notícia de primera plana, si no fos perquè tenim aquests conflictes com és el cas d'Ucraïna, però és una notícia molt rellevant, que és l'adquisició per part d'Elon Musk, que pels nostres oients que no el coneguin és aquest superemprenedor que va crear Tesla, SpaceX, etc, ex fundador de PayPal també. Doncs Elon Musk ha comprat el 9,2% de Twitter. Allò de dir...
Bueno, qui va comprar peres al mercat i qui compra un 9,2% de Twitter, que deu tenir un valor important.
3.000 milions de dòlars ha pagat. Mira, no sé si això es paga amb un Bizum o...
Això amb una criptomoneda directament.
Segurament.
Em sembla, aquests imports. Clar, per tant, això, David, el converteix en... No, clar, és un 9,2%, però en algú que té poder de decisió, que no en té, només és accionista...
És ara mateix el principal accionista de Twitter. És a dir, Twitter és una companyia que després de diverses rondes de finançament ha anat diluint el seu capital, a més va sortir a borsa, per tant hi ha una part molt important de les seves accions que estan en mans de petits inversionistes, i per tant ell ara és la persona individual que té més accions d'aquesta companyia, seguit, però a molta distància, de Jack Dorsey, que és un dels fundadors. Uh-huh. Per tant... per aquest fet ja té molt de poder. Més enllà d'això, un cop s'ha confirmat la compra, el director general de Twitter també ha confirmat que Elon Musk passarà a formar part d'aquest consell de direcció que hi ha per sobre del consell d'administració, no? Una mena de consell en el qual hi ha els fundadors i que marquen una mica les línies estratègiques de la companyia. Per tant, no és només un rol de dir entro, poso aquests diners i intento després sortir amb beneficis, que ja ho podria haver fet, perquè el primer dia les accions van pujar un 27%.
Déu-n'hi-do.
Només de saber que hi era ell, no?
Exacte, es va llevar, si va invertir 3.000 i havien pujat un 27%, doncs gairebé 800 milions de dòlars més ric en una nit. En aquest cas, doncs, la segona notícia era aquesta, no? Ja no només és que ha comprat aquestes accions, sinó que ara estarà a les taules on es decideix com funciona Twitter, i això és rellevant. Recordeu que fa uns anys Jeff Bezos, fundador d'Amazon, en aquell moment l'home més ric del món, es va comprar el Washington Post.
Sí,
per controlar els mitjans de comunicació. En aquest cas, Elon Musk ha anat un pas més enllà i s'ha comprat, com aquell qui diu, una xarxa social, una de les més populars que hi ha internet.
Em fa gràcia això que dius de que s'ha comprat com aquell que es compra uns pantalons.
Sí, un bolso. S'ha comprat un bolso,
s'ha comprat
Twitter.
S'ha comprat uns pantalons. Mira, s'ha comprat Twitter.
Què passa? Sí, que Twitter és veritat que ha estat bastant en entredit amb coses i hi ha polèmiques al seu voltant. Polèmiques que a vegades les ha instigat el mateix Elon Musk amb les seves enquestes que fa, normalment, clar, amb els milions de seguidors que té quan fa un tuit, la repercussió és molt bèstia, i a més fa un tipus de tuit sempre també... Bueno, no, que quan tuiteja normalment no és per dir una tonteria, sinó que darrere hi ha estratègia, jo diria.
Sí, és un provocador, ho podem dir sense eufemisme, és un provocador. I de fet, la notícia d'aquesta adquisició ha estat força xocant, perquè fa uns dies, precisament, ell va obrir el meló del debat de la llibertat d'expressió a Twitter. De dir, ell deia, aviam, si la llibertat d'expressió és tan important en una democràcia lliure, creieu que Twitter respecta aquest principi? i el 70% de la gent va votar que no.
Hem de pensar que Twitter va tancar el perfil de Donald Trump al seu moment.
En el seu moment, sí.
I que per
sí.
això va fer que ell creés WeTrust, que és aquesta altra xarxa. I tot això, evidentment, van tots els favorables i partidaris de Donald Trump, que en té molts als Estats Units, criticaven Twitter per això, per dir això talla la llibertat d'expressió, li han tancat el compte, etc. Clar, que Elon Musk tregui aquest tema i... Allà s'ha agafat molt per tot el tema Trump. No sé si va per aquí també ell o no, o és una cosa més general.
Jo crec que ell ja ha passat per aquesta esfera de poder de la política, ell ja està per sobre. De fet, recordeu que una de les seves aventures emprenedores és posar vida humana a Mart.
Sí, sí, és la seva obsessió ara mateix.
O sigui, que ell, el planeta ja se li queda petit i als Estats Units ja no en parlem. Però sí que és cert que sobta que amb 10 dies de diferència, segurament l'operació ja estava més que cuita, diguéssim, doncs ell anunciés aquesta enquesta tan polèmica que obrís el debat de la llibertat d'expressió a Twitter i menys de 10 dies després s'anuncia que ell passa a ser el principal cert. Accionista. Després, una altra cosa que ha passat és, recent estrenada la seva propietat, va penjar un tuit dient si Twitter hauria de permetre editar un tuit.
Un cop ja està fet, ara només el pots borrar, diguéssim.
Correcte.
Jo penso que sí.
Sí, l'argument que sempre havia tingut Twitter de per què no deixaven editar era, imagineu-vos algú que fa un tuit que té molta popularitat, que té molts retuits, que té molts m'agrada, i després l'edita i canvia el sentit d'aquell missatge. Mm-hmm. Aquell missatge es propagaria erròniament a com la gent hi havia interactuat, és a dir, tu pots dir a mi això m'agrada o jo retuitejo això, però igual aquesta persona canvia el sentit del missatge.
I a tu et queda el m'agrada allà posat,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Aleshores això, bé, és un dels temes polèmics i sembla que Twitter, no per aquesta enquesta, perquè aquestes funcionalitats no es programen en dos
dies, d'un dia per l'altre,
però que Twitter ho començarà a provar. D'entrada serà una funcionalitat que només podran fer servir els usuaris de Twitter Blue. Recordeu aquell sistema de subscripció? És a dir,
sí.
Una manera de monetitzar és, si vols editar els teus tuits, converteix-te en usuari de pagament i, per tant, podràs editar-los. Segurament això començarà als Estats Units, com sempre expliquem aquí. Les coses comencen a provar-les en el seu mercat local, si funciona bé, doncs aniran expandint. Però vaja, sembla que ja és una realitat. De fet, avui al matí ja hi havia alguns influencers de Twitter que penjaven missatges dient aquest és un missatge que he editat.
Clar, perquè no sé si ha transcendit o no, David, el format o com es farà, perquè hi ha maneres tècnicament d'evitar això que tu ara comentaves, no? Si el perill és, i l'entenc, que tu m'invento, facis un tuit molt bonic, que tothom te'l retuitegi quan ja tinguis una projecció, el canvis i per tant quedi canviat a tot arreu on hi ha anat, això entenc que tècnicament s'hauria de poder fer, que si l'edites, per exemple... Tot i que l'editis, d'alguna manera es vegi, o com a mínim vegi un avís que ha estat editat, o que ha estat canviat, o qualsevol cosa d'aquestes, no?
Sí, per exemple, Facebook ho fa així. O sigui, a Facebook et deixen editar una publicació, però aleshores apareix un missatge dient aquesta publicació ha estat editada. El que comentes seria una altra opció, de dir, si tu edites el missatge, de cop i volta totes les interaccions que ha tingut aquella publicació desapareixen, seria una opció. Una altra opció, ahir, per exemple, llegia Dustin Moskovich, que és... el primer programador que va tenir Facebook, és a dir, el íntim amic de Mark Zuckerberg amb qui van crear Facebook fa molts anys, ja, 18 anys.
Uns quants anys, sí.
Ell deia que hauria de ser com una cosa temporal, de dir, tu fas un tuit, durant els primers 50 segons pots editar la meitat del tuit. Per tant, si són 280 caràcters, en pots editar 140. Al cap d'una hora en pots editar 50. I al cap d'un dia en pots editar 5 lletres. Si t'has equivocat, bàsicament...
Una falta d'ortografia, no? Una cosa d'aquestes.
Jo deia més, David, en aquest aspecte, no? Que moltes vegades, aquí mateix, quan tu vas de pressa i escrius un tuit, allò per la premura de la informació, no? Escrius un tuit i se t'escapa alguna falta d'ortografia o hi ha alguna cosa que no està del tot correcta, que tu puguis tenir, com passa a Facebook, justament, que tens aquesta capacitat de poder-ho adaptar al moment sense que pràcticament es noti i sense que no hagis d'esborrar tot el que tens com a seguiment, no?
Sí, sí, sí. És complex, perquè és això. Ara hem convertit entre tots plegats Twitter com una mena de font de veritat que...
No, que no és.
Sembla més un bar a les 3 de la matinada.
Sí, sí, ho hem dit sempre. I a vegades un bar de borratxos a les 3 de la matinada, depèn de què.
Sí.
Això que comentaves tu del tema d'editar de forma temporal, en certa manera vindria a ser una part com el que fa WhatsApp, que tu pots esborrar un missatge que has fet durant X temps, esborrar per tothom. Després arriba un moment que allò un cop ja ha fet, perquè se suposa que si allò ha generat una sèrie de reaccions, de comentaris, etc., i de cop ho esborres, no té massa sentit, i entenc que donen aquest marge de temps per poder-ho canviar, no? Seria una cosa semblant, entenc.
Sí, sí, sí. Al final, aquesta mena de solucions sempre hi ha allò de fet a la llei, fet a la trampa. Perquè en el cas aquest que dèiem, no, que puguis editar només 5 lletres. Uh-huh. Ja, però un missatge, si li poses un no, o li poses una coma o un punt on no toca, pot canviar el sentit totalment. Aleshores, és complexa, és una cosa... Potser el que es podria fer és com una mena d'evolució temporal, de dir, jo faig un tuit, si la gent fa retuits i m'agrada, queden amb aquesta primera versió, si després l'edito, em desapareix, i que tu puguis veure l'historial d'aquell missatge. Això hi ha algunes aplicacions de comunicació que t'ho permeten, que quan apareix editat et pots clicar i veure què s'ha editat en aquell missatge per veure originalment què hi deia.
És que això és obrir la porta al donde dijo Diego, digo Diego, no? És a dir, vaig dir, llavors això, ui, ha generat gaire polèmica, ho canvio. I sobretot tema, si un ha retuitejat, m'invento, no? No estic a favor de la guerra, i un ho retuiteja, i després es treu el no, i queda estic a favor de la guerra, que és el contrari, la persona que ha clicat el m'agrada i que ho ha retuitejat, que se n'ha oblidat ja perquè no està seguint les seves xarxes, li queda penjat això, no?
Sí, sí.
Això és una mica perillós, també.
És complexa, és complexa. I més, sí, sí, ara d'aquí poc temps començarà, per exemple, l'època d'eleccions municipals.
Ui.
I tothom corre a revisar quins tuits va fer quan...
Exacte.
Temps enrere per veure que no haguem de fer passar esborrar-los tots.
El rasclet, passarem el rasclet.
De fet, i em sembla que ho havíem comentat aquí al programa alguna vegada, hi ha una web que es diu PolyTwops, que es dedica a recollir tots els tuits que s'esborren. Aleshores, tu pots dir, val, aquest polític, quins tuits ha esborrat? I veus allà algunes coses que dius,
maques.
Val, sí, sí, sí.
Ves, el que sempre hem dit, que quan un ho penja, que això per això vosaltres sempre insistiu en aquest tema de la tinta a internet, tu, un cop ho has penjat, en aquell moment, qualsevol captura de pantalla, encara que després editis, allò ja hi és. És
ja
a dir, és fàcil que algú t'ho capturi d'alguna manera, i en un moment determinat t'ho pugui tornar a treure.
No, segur. I la llei de Murphy d'internet diu que quan no vulguis que arribi algú, és a la primera persona que li arribarà.
Que li
segur,
arribarà.
Segur.
Va d'aquesta manera.
Sí, sí.
Per tant, tenim el senyor Elon Musk. Creus, David, amb el perfil una mica d'Elon Musk, que és un perfil tot especial, hi haurà canvis? Veurem canvis a Twitter importants?
Segur. Jo n'estic convençut. El primer de tot serà enfocat a la part de monetització. Twitter sempre ha brillat com a, el que dèiem ara, no? Com a, diguéssim, font de veritat, tot i que no
sí,
ho és.
Exacte.
És a dir, allò que diuen Twitter crema amb aquest tema, no? Bueno, perquè és això, perquè és com si fos un bar a les 3 de
la matinada.
La
gent comenta, és sí.
Però econòmicament no ha tingut mai uns resultats espectaculars. Jo crec que amb l'entrada d'Elon Musk, de fet, ja ho comencem a veure. Si comencen a afegir funcionalitats de pagament, doncs segurament els números començaran a millorar. Una altra cosa que ha dit Elon Musk que intentaria atacar és tota la part de publicitat de productes, diguéssim, de dubtosa solvència. Per exemple, tota la part de criptomonedes, NFTs, etc, que hi hagi un filtrat i que es pugui separar el que és productes, podríem dir, vàlids del que són directament estafes. És a dir, que no serveixi Twitter per promocionar productes o serveis que no tinguin una solvència al darrere.
És complicat això, David, perquè Twitter no deixa de ser la mateixa xarxa. Qui diu Twitter seria Instagram i seria qualsevol altre lloc on la gent hi penja el que vol. I aleshores aquí filtrar que és... no que no es pugui fer, però és complicat. És posar una mica portes al camp, també, això.
Sí. El que passa que si no pots bloquejar els usuaris, com a mínim la publicitat sí. És a dir, que... bueno, haurem de veure també la part aquesta de llibertat d'expressió.
Clar, és que això topa, depèn de com tu miris, eh?
Com es mou ara que hi haurà aquesta figura tan rellevant com és Elon Musk en el Consell d'Administració i, per tant, amb veu i vot, i ni més ni menys que és el que més vots té en aquest Consell.
Molt bé, doncs bé, veurem, ho anirem veient. Segurament si aquests dies heu estat per Twitter heu vist d'alguna manera tots aquests tuits i totes aquestes notícies perquè han anat sortint. Per cert, pels fans d'Apple, que s'inclouen David Jané i en Joel Tallant, aquí sóc l'única que quedo al marge, però vaja, teniu ja data de... La data que espereu, no?
Una d'elles.
Tots...
és una d'elles. Sí, Apple, com a bona religió, té el seu calendari. Tenim ja Reis, Tots Sants, Nadal, etc. En el cas d'Apple, hi ha una de les dates que esperem durant tot l'any, que és la Conferència de Desenvolupadors, que és una conferència que es fa normalment a primers de juny i en la qual Apple presenta les novetats, sobretot en quant a programari, no tant d'aparells, és a dir, no veurem segurament un nou iPhone ni veurem segurament un nou iPad en aquesta conferència, però sí que veurem les noves versions del sistema operatiu de l'iPhone, del sistema operatiu del Mac, i és una conferència de desenvolupadors, és a dir, el que fan és explicar-los als desenvolupadors les novetats perquè aquests
facin coses
i facin programes i facin aplicacions i entreguin el màxim suc, ho monetitzin molt
i l'altre guanyi molt.
Exacte,
i paguem molt.
Exacte, i per qui no ho sàpiga, cada vegada que tu compres, per exemple, una aplicació per l'iPhone o una aplicació per al Mac, Apple s'emporta un 30%.
Déu-n'hi-do, eh?
D'això. Sí, si no està gens malament.
Un 30% de tot el que comprem?
Un 30% del que comprem que ha fet un altre.
Exacte, no de lo seu. No?
Clar, si els hi compres amb ells...
És a dir, un joc, per exemple, sí. David, un joc que hagi fet una empresa que es dedica a fer jocs i que la fa versió iOS, s'emporta un 30% Apple.
Un 30%, correcte. Amb models de subscripció baixa una mica. En models de subscripció, és aquell típic servei que pagues una quota mensual. El primer any s'emporten un 25% i a partir del segon any un 15%. No està gens malament,
tampoc.
Aquestes comissions, de fet, cada vegada que Apple presenta resultats, aquells pastissets de com ingressa diners Apple, la part de serveis, que és aquesta, cada vegada creix més. És a dir, cada vegada el seu negoci de comissionista d'aplicacions que venen tercers és més gran.
Que, per cert, David, un apunt, ara que parlem d'Apple. Vam comentar també que havíem llegit el tema aquell de la possibilitat de subscripció per canviar-te els iPhones, etc.
Sí.
Que va treure, que dèiem una mica quin era l'objectiu d'Apple, a banda de... Entenc que fidelitzar, evidentment, el client sempre, perquè, clar, si vas pagant aniràs comprant, no? Però no sé si és molt nou o no, ja es fan altres a nivell tecnològic amb moltes altres. A veure, serien com un rentings, no?, per entendre'ns.
Correcte, amb els cotxes. Amb els cotxes ja és una cosa que és habitual de fa molts anys i com que cada vegada la factura tecnològica que paguem és més alta, el que es vol assegurar Apple és que no marxis a un altre fabricant. Aleshores, t'ofereixen un model d'allò de paguen como dos plazos o por solo... tants euros al mes, doncs tindrà sempre l'últim iPhone o tindrà sempre l'últim...
És una quota de subscripció, en certa manera, perquè pagaràs sempre, perquè quan acabes renoves i per tant continues pagant. No?
De totes maneres, David, creus que aquell que tota la vida ha sigut d'Apple un bon dia, encara que sigui per qüestions econòmiques, es traspassa cap a l'altre cantó? Clar, tu abans parlaves d'un tema religiós, gairebé, no?
És sí, dir, per això com diuen, m'agrada que em faci aquesta pregunta.
Jo, per exemple, tu no t'imagino ara amb un ordinador Windows.
Mira...
Amb un Acer.
No sé, em costaria perquè jo deu fer ja uns 15 o 16 anys que estic amb ordinadors amb Apple i quan he fet servir altres ordinadors em sento molt incòmode. És a dir, l'experiència que m'hauria d'oferir una altra marca hauria de ser superior a la que ofereix Apple. Ara mateix ho veig difícil. Impossible, no. Aviam, parlava de religió, però jo al final, escolta'm, si una altra marca ofereix un producte que és més pràctic o més potent o que m'aporta més valor, ja m'hi canviaria, segur, seguríssim. Vull dir, de fet, tinc molts aparells tecnològics que no són Apple.
Però, per exemple, quan tu agafes un dispositiu Android, no et costa una mica, no et sents en un terreny una mica desconegut?
Sí, però, per exemple, en aquest cas concret, jo diria que aquesta distància s'ha anat escurçant i que Apple... ha anat avançant i ha anat presentant novetats, però no tan de pressa com els dispositius Android, sobretot els telèfons Samsung i els telèfons propis de Google, que són, podríem dir, la gamma alta de dispositius Android i que cada vegada la diferència amb dispositius Apple és més petita o inexistent directament i al final ja és un tema de preferències, és a dir, escolta'm, jo em sento molt a gust amb un ecosistema d'Apple, doncs tinc un iPhone, però si em sentís molt a gust amb un ecosistema de Google, és a dir, fent servir el Gmail, el Google Calendar, tot això, la integració que tens amb els dispositius Android és millor. Aleshores, amb això, aquí, per exemple, la distància sí que s'està escurçant. Amb un ordinador em costaria més.
De totes maneres, posats que d'un temps cap aquí ens hem acostumat a pagar mensualment per tot, és a dir, des de la música, les pel·lícules, coses que abans eren bastant impensables, ara ja són un fet habitual, creus que això afavorirà que també hi hagi potser més gent que no li sembli tan malament agafar una subscripció i així sempre anar a l'última?
Bé, jo crec que està clar, com deies, estem acostumats amb serveis de consum d'oci com pot ser Netflix o Spotify o Amazon Prime, de pagar una tarifa fixa i ja saps que tens aquells serveis. Jo crec que té un públic i que hi haurà, fins i tot et diria que sobretot en el món corporatiu, en el qual tu has de fer previsions de números, si saps que és un model de subscripció, és molt fàcil fer els números.
Sí, sí,
no,
sí.
No has d'anar dient, però aquest ordinador, i si s'espatlla, ja li tocarà, i has de començar a fer càlculs d'amortitzacions i històries, amb això s'acaba. Amb això dius, escolta'm...
Tants subscriptors, tants diners.
Exacte, i ja està. I fas, a l'hora de fer planificació és molt fàcil. A nivell personal, doncs segurament els que vulguin estar sempre a l'última també s'hi faran, perquè és una proposta molt atractiva en aquest sentit. Per persones que es compren un dispositiu cada 6-7 anys, no
s'hi val la pena. Molt bé. Per tant, t'he interromput amb el tema de la conferència de desenvolupadors, perquè sí, hi havia aquest tema que estava aquí. No veurem, doncs, nous dispositius, però veurem...
En principi no.
Cap on va tot,
sí,
plegat.
Aquí, jo diria, coses rellevants de l'anunci d'aquestes dates. Primer, la data, del 6 de juny al 10 de juny. Una altra cosa que és rellevant és que, malgrat que totes les activitats han anat recuperant una certa normalitat post-Covid, aquesta conferència per tercer any es farà online. Aquesta era una conferència que, quan sortien les entrades, en qüestió de minuts s'esgotaven.
I devien ser cares, no, David?
Eren
o no?
Caríssimes, estem parlant de 3.000, 4.000 dòlars, i no n'hi, vull dir, no n'hi havia poques, n'hi havia 5, 6.000, però s'esgotaven en qüestió de minuts. Apple, jo crec que ha descobert que amb això són els reis, que és fent esdeveniments preenregistrats i que tenen una qualitat visual, i a més tens la possibilitat de, si no ho entens, pares, pots consultar altres mitjans.
El diccionari.
Exacte, sí, sí. Vull dir que és un format que va arribar amb la pandèmia, que fos una conferència online, però que en aquest cas s'ha quedat, perquè sembla que és el que aporta valor. Apple ja va a veure desenvolupadors quan els interessa i ja coincideixen. Vull dir, la qüestió és que quan fan aquesta conferència anual, doncs no cal fer venir tota la gent del món, sinó que ho fan online.
Però clar, el preu... és
gratuït.
Ah, calla, però aquí perden una font d'ingressos, perquè vulguis que no, t'ho imagina't, 3.000, 6.000 entrades, a 3.000 dòlars l'entrada, multiplica.
Sí. No, però no, en aquest cas jo crec que si guanyaven, no era massa, perquè muntar un esdeveniment per tantes persones físic és una inversió molt gran.
No, si va molts diners, cert.
Aleshores, s'estalvien la part de logística, tot és producció de vídeo, és a dir, ara quan tu veus un esdeveniment d'Apple, ja sigui una presentació de producte o una conferència, és com si fos una pel·lícula, fan una superproducció. Aleshores, inverteixen en això, donen l'accés gratuït, amb la qual en comptes de 5, 6.000 persones,
tens
desenes o centenars de milers de desenvolupadors que estan mirant, i aquests desenvolupadors faran aplicacions de les quals tu després recuperes el
30%.
És a dir que allò que diuen que el que et regala alguna cosa vol dir que darrere...
Algo hi guanya.
Algo hi guanya.
De totes maneres, Apple, per exemple, el mobile, n'hem parlat vegades, no va. És perquè són molt seus, habitualment, o perquè també veuen que estratègicament no els hi fa falta?
No els hi fa falta, i és el que deia ara. Quan Apple té un interès concret, agafen, posen un avió propi de la companyia tots els executius que necessitin i els fan anar a on calgui del món. I amb això no tenen cap problema, els hi surt molt més barat. No necessiten, és a dir, Apple no necessita accions com el mobile per fer marca, que al final el mobile és un lloc on es va fer marca. Vegin qui té l'estant més gran, amb més llums, amb més aparells allà en exposició, i Apple això ja no ho necessita. Entre altres coses, ells tenen Apple Stores repartides als millors carrers de tot el món, amb el qual ja fan marca cada dia.
Molt bé, no ho sé, doncs alguna cosa més, David, diria que no, avui.
No, déu-n'hi-do, hi havia... Sí, teníem material.
Oi, hi ha un tema que li vull comentar amb en David.
Ah,
que...
espera.
No vull que marxi sense que no li comentem. Escolta, David, com valores que ara Hisenda es vulgui posar amb les criptomonedes?
Tari malament, com passa habitualment amb
aquestes
coses.
Aquest és un tema que amb tu n'havíem parlat moltes vegades,
sí,
el tema de les criptomonedes, que, vaja, tu vas ser dels primers a parlar d'aquestes qüestions quan aquí encara ningú sabíem de què anava. I ara sembla que Hisenda comença a ficar-hi el nas, bàsicament perquè suposo que se'ls hi escapa una mà de calés que no controlen.
Sí, aviam, al final, per simplificar una mica, les criptomonedes tenen dos vessants. La vessant, podríem dir, més obscura, que seria... aquesta vessant, podríem dir que és l'equivalent al diner negre, però del segle XXI, val? Que és quan algú no vol aflorar, doncs, que té un criptomoneda, tu pots tenir-la amb una cartera electrònica i que ningú sàpiga que tens això. Sobre aquesta, diguéssim, sobre aquesta part, Hisenda no, és que no hi podrà fer res, perquè és això, és diner negre, que no està declarat enlloc, no surt enlloc, no es pot saber. L'altra part és gent que veu les criptomonedes com una inversió, de dir, jo compro Ethereum o jo compro bitcoins amb la voluntat de vendre-me'ls després, guanyar-hi diners, i per tant com una inversió com qualsevol altra, com si compres accions. Clar, en aquest cas, tota aquesta gent quedava en un núvol que no sabia molt bé com fiscalitzar aquestes inversions. Aleshores, fiscalitzar això està bé, perquè evidentment es mouen molts diners de manera lícita i totalment legal, i per tant està bé que es pugui fiscalitzar. Tot l'altre bloc de gent que té criptomoneda oculta, això ja poden posar-s'hi fulles, però no Hisenda d'aquí, és que qualsevol lloc. És a dir, precisament les criptomonedes serveixen per això, per no tenir traçabilitat.
És que clar, deien, avui llegíem, quan es parlava, avui hi havia diversos articles a la premsa sobre la declaració de la renta i es tractava aquest tema, deien, no, clar, el que faran serà demanar les dades fiscals a les empreses, com de cripto. És com si tu em vas a Camp Bitcoin i dius, hola, bon dia, les dades fiscals de tota la gent que té bitcoins, però clar, això de la manera que està generat de la pròpia idiosincràsia de les criptomonedes, entenc que és com molt complicat.
Difícil, és a dir, no és impossible, perquè realment, si tu ara dius jo vull comprar bitcoins, has de passar per una empresa, que es diuen exchange, són llocs de canvi, és com si fos una petita borsa en la qual tu vas amb els teus euros i et diuen qui ets, i tu dius soc la Neus, et demanen el DNI, et demanen totes les teves dades.
Per tant, això
i
està empresa, col·locat en algun lloc.
Això sí que hi és, en aquests llocs en els quals tu passes de moneda fiduciària, euros, dòlars, i ens el que sigui,
a moneda virtual.
A moneda virtual. Aquí sí que hi ha aquest registre.
Però on són aquestes empreses?
És a dir, empreses d'aquestes n'hi ha a tot arreu. A tot arreu. Si tenim...
Però vull dir que són localitzables, sí, a cara a la pròpia Hisenda pública.
Aquestes sí, però aquestes empreses mouen un petit percentatge de la criptomoneda que es mou a tot el món. La majoria de criptomoneda es mou sense passar per aquestes empreses. És a dir, en aquest cas seria tu dones aquests euros a una persona que té criptomoneda i aquesta persona traspassa la criptomoneda de tu, però això no ha passat per enlloc que estigui registrat, amb la qual cosa no es podrà fiscalitzar, no podràs posar impostos sobre això, perquè és com deia, és com el diner negre, si tu et mous bitllets i no ho declares enlloc, no els ingresses a cap compte, no? Això...
No, és molt difícil de saber. Sí. Bé, doncs, pregunta
aclarit,
resolta,
aclarit,
Joel?
Aclarit. Volem tot això com ho investiguen i què en surt.
Sí.
És tot un món que, com sempre dèiem, també s'arriba tard, perquè normalment les coses tecnològiques van sempre per davant de la llei.
Sí, és un exemple més d'això, no? Que la tecnologia va per davant i, bé, com deia en Joel, ja fa anys que en parlem aquí,
sí,
ara
tot
just diuen que sortirà la casella, la declaració de la renda per marcar les criptomonedes que tens. Veurem.
Molt bé. I des d'aquí ho explicarem. David Gené, de Volcànic Internet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vine quan vulguis, David.
Ho farem.
No et quedis allà a l'estudi Volcànic, allà a la cova.
Vindrem.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.